tots ens agradaria i molt que la nostra gent gran o nosaltres mateixos, quan ens hi trobem, puguem continuar vivint a casa nostra, en el nostre entorn, això sí, és clar, amb autonomia, qualitat de vida i seguretat. I per aconseguir aquest objectiu, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès impulsa un programa pioner que han anomenat GERES, que us volem presentar avui de la mà de la Núria López, coordinadora de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Bon dia, Núria.
Bon dia.
Com i quan neix GERES? En quin marc?
Doncs, bueno, GERES el portem arrossegant des del 2022, que comencem a plantejar-nos després de pandèmia que les treballadores familiars que van als domicilis ens ha faltat com a informació i presencialitat fins i tot. Llavors comencem a pensar de quines maneres podem estar més presents als domicilis amb el que tenim, no? Que és les treballadores familiars i poqueta cosa més. Llavors, de la mà de l'INCAP, que és l'empresa tecnològica que ens ajuda amb aquest projecte, comencem a idear fórmules tecnològiques per estar presents als domicilis sense ser invasius, però que ens donin informació de com estan aquelles persones mentre nosaltres, els professionals, no podem estar en aquell domicili. I a partir d'aquí anem creant, no, aquest projecte que barreja la tecnologia i l'atenció domiciliària.
I teniu algun model on emmirallar-vos o... aneu assaig-error buscant la forma fins que heu trobat la quadratura del cercle amb GERES?
Sí, ha sigut una mica això, eh? Assaig-error. La veritat és que és un projecte pioner. A Catalunya no hi ha... Sí que hi ha altres coses de teleassistències i ara comencem, no?, amb la sensòrica, però que barregi aquesta atenció domiciliària amb aquest nivell d'atenció individual i la tecnologia és pioner, no? Estem molt contentes per aquest fet. Per tant, anem fent assaig-error fins que trobem... Bueno, ens ajuden molt, tecnològicament, a trobar aquesta solució, aquest problema que nosaltres plantejàvem.
Clar, entenc que és vital en un projecte així l'aspecte tecnològic, i en aquest sentit vau ser vosaltres que vau anar a buscar a l'empresa vilafranquina l'INCAP, el Jordi Bastardes.
Exacte, sí, sí. Vam tenir molt bona connexió de seguida i hem treballat molt de temps sense tenir una generation per darrere. Era una cosa que teníem al cap i hem anat fent fins que després van sortir el Next i vam poder sol·licitar projecte i vam guanyar projecte. Vull dir que tot ha tingut un camí, no?, llarguet, però de prèvia col·laboració molt, molt maca, molt fructuosa.
La Núria al·ludia ara als Next Generation, que són uns fons de la Unió Europea. Això vol dir diners, i aquella idea que ja havíeu anat madurant, no? Uh-huh. Poder-la dur a la pràctica, que és bàsic, no? Potser sense els Next Generation no seríem aquí.
Sí, segurament no estaríem aquí. És veritat que els fons Next Generation tenen un principi i un final, i ens estem al costat aquest final, que és el 31 de desembre de 2025, s'acaben els Next Generation.
Això vol dir que s'acaben els diners?
S'acaben els diners. Però hem sigut una mica llestes en aquest sentit i nosaltres el projecte ja l'hem plantejat de forma que la gran despesa del projecte, que és la creació, doncs, de l'aplicatiu i de la recollida de totes aquestes dades als domicilis, la fem ara. I després és un projecte que pot ser continuista amb certes aportacions econòmiques, doncs el Consell Comarcal, que ja ha dit moltes vegades que està disposat, potser fins i tot els ajuntaments amb el que, no?, on hi hagin ciutadans que es beneficiïn d'això. Vull dir que estem buscant, no?, altres fonts de finançament, però el gran gruix de despesa ja està fet. Ja està, diríem, gastat amb els fons Next Generation.
Aquest gruix, aquesta inversió, ha estat per l'aspecte tecnològic, bàsicament?
Bàsicament.
Per dissenyar...
Per dissenyar la solució, l'eina, però també per posar algun professional, potser n'haguéssim hagut de posar més, no?, vist el calat que ha agafat el projecte, per fer el seguiment de tot plegat. Però sí, la gran despesa és la creació tecnològica d'aquesta solució.
Explica'ns com funciona el GERES tecnològicament, exactament què passa?
Doncs bé, el GERES té com dues parts, no? Una part que és els sensors que es posen als domicilis, aquests sensors que poden ser de moviment, d'humitat o d'obertura de portes o finestres, arriben aquesta informació, arriba a una app que tenim els professionals i amb aquesta informació ens genera alertes, sí? Per exemple, si una persona que té un hort i surt normalment a l'hort i durant dos dies la porta de sortida de l'hort no s'obre, veurem que està passant alguna cosa. Potser simplement que ha marxat a casa el fill o està d'excursió, però ens genera una alerta. Aquesta alerta ens fem una trucada, un seguiment, etc. Sí? Després, l'altra pota és l'assistent de veu. Aquest assistent de veu genera unes preguntes a aquella persona. Aquestes preguntes estan fetes segons aquelles les necessitats d'aquesta persona.
O sigui, com una Alexa a casa dels avis que han sol·licitat el Gires.
Exacte.
I fa preguntes, dius?
I fa preguntes. Llavors, aquestes preguntes són sobre coses del dia a dia de la persona. Per exemple, si una persona pren medicació i a vegades se li oblida, doncs podria ser una bona pregunta, no? Bon dia, Maria, com ha anat? Com ha anat el dia? Has pres la medicació? Per tant, la Maria, si no se l'ha pres en aquella hora, li fa un recordatori. També genera preguntes de resposta. Com has passat la nit? Ha vingut algú a veure't avui? És a dir, aquestes preguntes...
Hi ha un petit diàleg. Pot haver-hi un petit diàleg.
És només...
No tant com diàleg.
No tant com diàleg.
Pregunta-resposta.
Exacte, pregunta-resposta. Aquestes respostes s'amagatzemen i una professional les escolta, o les hauríem d'escoltar, perquè cada vegada tenim més respostes, no? I detectem possibles disfuncions o possibles baixades d'ànims, etc. No? I això ens permet posar altres recursos en marxa si és que veiem que hi ha una situació, no?, diferencial. No?
Quants sensors es poden arribar a col·locar en un habitatge?
A veure, no són coses invasives, per tant, els sensors són
visibles.
Pocs, són visibles, però són molt petits, es posen a les portes.
No entorpeixen.
Exacte, en cap moment. I és a dir, faciliten, no entorpeixen la vida diària,
sí.
Faciliten certes coses. No? Llavors, es poden posar 3 o 5 sensors de portes, de finestres i de nevera i d'humitat, que és la part d'higiene, no? Però poca cosa més. Amb això tenim suficient informació com per poder fer un monitoratge, diríem, d'aquests avis o aquestes habilitats que la persona té.
Deies sensor d'humitat?
Sí.
Per detectar qüestions d'higiene? Això com ho farà?
Sí. Aquests sensors es col·loquen al lavabo, no? A la cambra d'higiene, i detecten la humitat de l'ambient. Per tant, quan una persona es dutxa, es renta les mans, la cara, es fa la seva higiene, detecta aquesta humitat a l'ambient i envia una informació. Si una persona que està acostumada a dutxar-se doncs, diàriament no ho fa durant 2 dies, ens genera una alerta. Val? Per tant, tot això ens va donant informació de que hi ha hàbits de la vida diària que s'estan modificant. No?
Ens deies aquest cas de hipotètic, o la millor és real, d'aquest avi, aquesta àvia que té un hortet i que cada dia hi va. Per tant, sensor a la porta,
sí,
que t'hi acostarà. Algun altre exemple que ens pugui entendre fins a quin punt aquests sensors donen pistes de que alguna cosa ha canviat, és diferent.
Exacte.
No vol dir que vagin mal dades.
Sí. La nevera és un altre sensor que també estem posant bastant. No? Les persones grans, a més, la majoria cuinen i tenen una, no?, una relació amb la nevera, vull dir, diària.
S'obre molts cops al dia, no?
Exacte. Si aquesta nevera no s'obre en 24 hores, ens genera una alerta. Alguna cosa ha passat. Potser està fora, potser el que sigui, però potser estan canviant alguns hàbits, no? I amb un iogurt o amb no sé què ha passat. Si això passa un dia, no passa res. Tothom podem tenir, però 2 dies o 3 dies, alguna cosa està passant, no? Bueno, ens dona informació. Això no vol dir que, com tu dius, que la cosa vagi malament. Simplement ens dona una informació que ens permet fer una intervenció.
Haig d'imaginar una centraleta al Consell Comarcal, als serveis socials, que centralitza tota aquesta informació, o un superordinador. Com s'emmagatzemen aquestes dades i com es discriminen, no?, per saber si realment cal generar alerta, si s'ha d'intervenir...
A veure, no hi ha cap superordinador ni res d'això. Els sensors passen la informació a una app que tenim al mòbil, les professionals. Per tant, les referents de cada cas, diríem que miren a diari...
Que cada dia supervisen...
Quines alertes hi ha, sí? I simplement és això. La part de l'assistent de veu sí que hi ha un núvol, que tot això ho gestiona l'INCAP, on es amagatzemen aquestes informacions i de moment el que fem és escoltar-ho, no?, aleatòriament per anar fent seguiment. És veritat que aquesta informació verbal són informacions i s'han d'interpretar, i qui ho interpreta, de moment, són professionals. No?
Persones, vols dir?
Persones.
No una màquina.
Exacte. Sí que és veritat que quan portem un temps generant aquestes dades, perquè al final són dades, la segona part d'aquest projecte, diríem, o tercera part, serà inventar-nos alguna cosa per extrapolar aquestes dades i poder generar altres polítiques d'intervenció social, etc. Però això és una tercera fase, no? Estem començant a veure quin és el futur de tot això.
Tota l'estona estàs parlant de sensors.
Uh-huh.
No hi ha càmeres.
No.
Zero càmeres,
zero càmeres. Zero.
Per tant, zero. No hi ha aquesta intromissió.
No. Sí, el que hem intentat molt és que les persones, totes, les grans i les que no som grans, tenim molta cura de la nostra intimitat. Per tant, aquest projecte ha volgut vetllar especialment per aquesta intimitat al domicili. Per tant, no és gens invasiu. No hi ha càmeres, no hi ha micròfons, no hi ha, només hi ha el micròfon, diríem, de l'assistent de veu, que s'activa quan llença la pregunta i es desactiva quan rep la resposta. És a dir, no és una càmera ni un micròfon que està actiu.
I no està sempre actiu, no? Pendent de tot el que dius ni enregistrant.
Sí, res.
I entenc que es personalitza a cada casa i en funció de la rutina i de la personalitat dels seus ocupants, no?
Exacte. Per nosaltres és un dels fets importants del projecte. És molt individual, és a dir, atenem molt la necessitat d'aquella persona i l'estructura d'aquella persona i els hàbits d'aquella persona. No? Hi ha persones que tenen molta vida social, per tant, el sensor de la porta ens donarà una informació que potser no és rellevant perquè entra i surt molt, però una persona que té menys vida social, potser el de la porta sí que és rellevant. No? Si un cuina molt, doncs el de la nevera serà rellevant, però si no cuina, doncs tampoc no ens donarà una informació. Per tant, hem d'anar col·locant aquests sensors i aquestes preguntes a l'assistent de veu en funció d'aquestes necessitats.
Per tant, aquest recordatori, per exemple, de medicació que deies, serà una mica petició, no?, a la
exacte,
carta. Qui pensi que li pot anar bé aquest
exacte.
Recordatori.
Sí. Sí, sí. De fet, les preguntes les anem... Bueno, sí que tenim com un estàndard, perquè, no?, més o menys tots fem el mateix.
Una ABC.
Rutines, exacte. Però després sí que hi ha coses com diferents, no? Hi ha gent que li preguntin com ha dormit, doncs no li ve de gust. En canvi, hi ha gent que ho agraeix moltíssim, no? I això ens dona també molta informació. Com a anècdota, no?, que a vegades ens queden més... Hem tingut també reticències a l'hora de posar els assistents de veu, perquè no és fàcil, no?, incorporar les noves tecnologies a la llar.
Sí, un Alexa a casa, no?,
no?
I aquí potser no li vindrà de gust.
Exacte. Llavors, a vegades, al principi, hem tingut com reticències. Però al cap d'unes setmanes, de 10 dies, hem vist el canvi en el to de veu d'aquestes persones en les respostes, no? Bon dia, Maria, com has passat la nit? Primer era bé. I ja està. I ara és, bé, m'ha costat dormir una mica, però després molt bé. I tu què tal? No? És a dir, contrapregunten. Què ens diu això? Primer, que s'ha fet seu a l'assistent de veu. Dos, que li fa companyia. Tres, que hi ha solitud aquí.
Hi ha una necessitat d'interactuar.
Per tant, aquí és on entrem, no? Als professionals de serveis socials. No?
El Geras ja ha passat la fase pilot, ja ha estat en... cases, amb avis... Mm-hmm. Què tal?
La veritat és que molt contentes, molt contentes. Vam acabar 2024 amb 10 casos, que era 10 llars, que era el projecte pilot. En aquest moment tenim instal·lades gairebé 60. Vull dir que déu-n'hi-do. La proposta del projecte és arribar a les 100 llars a finals d'any. Creiem que segur que arribem, perquè bueno, van sortint aquests candidats i candidates, no? Per tant, l'acceptació està sent bona. És veritat que s'ha d'explicar molt bé, perquè és molt
molt, molt novedós, clar, és que no hi ha cap comparatiu.
Exacte.
Uh-huh. I no té res a veure amb una teleassistència, ara que ho has explicat bé, no?
Uh-huh. Perquè... Són complementàries. Diríem que la teleassistència és aquesta part més d'urgència, tot i que també hi ha sensòrica, però el nostre té aquesta sensòrica, aquest acompanyament de la veu i el seguiment dels serveis socials, no? Que això és el que... creiem que tenim un plus, no?, en aquest sentit. Per tant, l'acceptació està sent molt bona.
Uh-huh. Clar, perquè aquest equip d'assistents socials del Consell Comarcal coneix cadascú, aquestes persones, ha estat a casa seva, uh-huh. I per tant hi ha aquest component humà
exacte.
Tan important,
sí.
Supervisant la tecnologia.
Sí, que era un dels reptes que ens plantejàvem al principi. No preteníem... fer un aplicatiu o una solució tecnològica única i exclusivament. Per nosaltres, si la tecnologia en aquest sentit no va acompanyada del suport i del seguiment professional i humà, no tenia sentit, no? Perquè l'atenció domiciliària es tracta d'això. És aquesta presencialitat i aquesta humanitat a dins de la intervenció social, no? Per tant, no volíem per res perdre en aquest sentit.
Explica'ns com accedir al Geras, com demanar-lo, quins passos toca fer.
Doncs, bueno, com dèiem abans, persones de més de 65 anys que visquin a la comarca, a l'àrea bàsica de serveis socials, s'han d'adreçar això mateix, a serveis socials.
Del Consell Comarcal o del seu Ajuntament?
Del seu Ajuntament. Nosaltres, al Consell Comarcal, estem disperses, diríem, pel territori, per tant, el més proper, que és el seu Ajuntament, demanar hora i preguntar pel Geras. A vegades pot passar al revés, que la pròpia professional pugui explicar ja directament aquest servei si ho considera adient. Per tant, adreça'ns al seu municipi, al seu ajuntament, a partir d'aquí podran entrar. Si tenen els criteris que hem comentat abans, no, aquesta autonomia bàsica, doncs les professionals referents del projecte faran una visita a domicili i els explicaran tot el procés de com funciona, de quin seria la seva realitat, estudiaríem, diríem, la seva realitat, els seus hàbits, i a partir d'aquí, amb una sol·licitud senzilla, s'engega el projecte. Una setmana després d'aquestes visites, va l'equip instal·lador a posar la sensòrica i l'assistent de veu.
Han de ser persones que visquin soles o poden ser parelles, matrimonis?
Exacte, poden ser persones que visquin soles o matrimonis, parelles, que siguin d'una edat similar i que puguin estar en un moment de vida, no, similar. Per tant, sí que busquem aquesta... sempre és molt més fàcil quan vius en un nucli que quan vius en una zona més aïllada o més rural. L'Alt Penedès som una zona rural, per tant...
Amb dificultats de connexió.
I aquí estem, no? Per això també aquesta part de ruralitat.
Insistim, i poden accedir avis i àvies de qualsevol municipi de l'Alt Penedès, excepte Vilafranca, la resta, els 26. Clar, ja heu fet la fase pilot, continueu instal·lant Geras. Ho acostuma a demanar directament la persona implicada o són els familiars que així estan més tranquils? Com estan fins ara?
De moment és més serveis socials que fa com aquesta prospecció. Aquesta, també perquè és un projecte molt nou i poc conegut encara, no?
Per tant, l'acabeu de llançar públicament.
Exacte. Per tant, és serveis socials que està com apostant,
no, per aquest recurs. No? Proposant,
exacte,
el recurs.
Sí. També és veritat que ens comença a arribar, no? La setmana passada ho vam presentar al Consell d'Alcaldes i llavors ja ens han començat a arribar: ei, jo tinc, no, jo coneixo, jo tinc gent al municipi que serien susceptibles d'això. Per tant, bueno, estem llançant la comunicació justament per això, perquè generin també al revés, no? No només que prospecte servei social, sinó que ens arribin als serveis socials.
Us estan copiant ja o hi ha interès per conèixer el Geras? Perquè, clar, heu fet una cosa molt novedosa, molt original.
Sí. No sabem si ens estan copiant i no ens importa que ens copien.
Tant
pensem,
no?
que és un projecte molt xulo i que realment respon a una necessitat. Sí que és veritat que hem tingut, diverses ens o entitats que s'han interessat pel projecte, com la mateixa Generalitat. Estem en un projecte amb el HIS, que és un tema de hub de salut i noves tecnologies per aplicar, no?, per avaluar aquest tipus de projectes. Per tant, estem molt contentes perquè veiem que és extrapolable. TIC Salut i Social s'ha interessat justament per extrapolar-lo a altres zones rurals de Catalunya. Per tant, bueno, veiem que té interès i aquí, doncs, estem contentes perquè potser podem arrossegar també en aquesta continuïtat més enllà del 26, no?
Clar, perquè ha vingut per quedar-se.
Exacte.
Ja buscareu la manera.
Sí, exacte. Ja estem buscant les fórmules perquè ha arribat per quedar-se. Sí.
Núria López, coordinadora de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, moltes gràcies per venir-nos a presentar el Geras. Una molt bona pensada i segur que serà un èxitàs que trobeu aquests fons i que duri.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.